Seguim amb la Mercè. Mercè Badia és estudiant de tercer curs del Grau Universitari d'Arts Escèniques de l'Aram, de Girona, i cursa sisè curs de cant líric al Conservatori Musical Béniz de la Diputació de Girona. Apassionada de l'òpera i de les arts escèniques en general, com a intèrpret i director creadora, l'any passat va estrenar la seva primera creació col·lectiva amb el col·lectiu Engendro Postmoderno a la sala La Planeta de Girona amb un espectacle titulat Una putrefacció feta necrosi. Actualment col·labora amb l'equip d'investigació acadèmica de la Carolina Martínez i Judit Vidiella. Gràcies, Mercè.
Ah, vale, vale, perdoneu. Fins a quedar-se absolutament ja com al límit. I llavors, bueno, diguem-ne que els compositors troben aquesta excusa de dir, bueno, que la protagonista en un moment determinat de la història es torni boja durant 5, 6, 7 minuts, llavors torna l'interès amorós al príncep, a l'enamorat, al promès, al no sé què, torna aquí i està tot estupendo. Llavors, clar, passava tot aquest fenomen, diguem-ne, que dius argumentalment no té pas gaire sentit perquè no s'aguanta per enlloc. I arrel de la proposta de... O sigui, a mi era una cosa que sempre em generava curiositat, dir, però i això com és que... Com comença? Què passa? Què hi ha allà enmig? I fent, diguem-ne, estirant del fil, bueno, la primera àrea on un personatge, diguem-ne, es torna... Jo faig servir el terme de bogeria a nivell argumental, vull dir, científicament no, o sigui, no em posaré com en aquest camp, però clar, no es tracta la bogeria a les òperes des d'una perspectiva clínica com es faria ara des de la psicologia, sinó des d'algo artístic que de sobte, com he dit, em convé que la protagonista es torni boja, i la faig que es torni boja i no li dono més pes o no li dono la complexitat que té aquest terme. Per tant, suposo que després quan parlem dels orígens de la histèria i tot això ja ho deixo. Però és molt curiós perquè les primeres la primera manifestació que jo he trobat que realment podríem trobar una àrea on el personatge està en un estat emocional extrem, veu una visió i té una part virtuosística, és una òpera de Händel, del barroc, diguem-ne, que seria molt anterior al que és el bel canto del romanticisme. I és molt curiós perquè hi ha aquesta representació d'un personatge, que a més és, si no m'equivoco, és d'un oratori, que no era una òpera que es representava, diguem-ne, que només, o sigui, era una òpera que parlava sí era una òpera, perdó, m'he equivocat. Si era una òpera i si representava perquè tractava el mite d'Hèrcules. Que, mira, la tinc aquí. I, bueno, perdó, dos conceptes que he donat per suposats, però no, els aclareixo. Una àrea és, diguem-ne, el número on un solista cantant dins de l'òpera expressa els seus sentiments i emocions a través d'un número musical, d'una peça. I el romanticisme, això també ho aclareixo perquè potser faré servir la paraula, el romanticisme hi havia com una estructura molt clara d'un recitatiu, que era una part musical on la melodia no era important, l'important era el text, que s'entengués el que tu estaves dient perquè la penya pogués seguir com l'argument, i a partir d'aquí hi havia l'àrea on el personatge expressa els seus sentiments, diguem-ne, que l'àrea tendia a ser més, així, estic generalitzant moltíssim, però en l'estructura del primer bel canto romàntic hi havia l'àrea molt més tranquil·la, molt més pausada, molt més de línia vocal, més allargada, i la coloratura, que se'n diu, que era on ja hi havia molt més ritme, era com a més encavalcada i... la cabaleta, que la cabaleta, com diu el nom, és com, el ritme era molt més com de trote, diguem-ne, i allà sí que hi havia molta més agilitat vocal. I aquesta que us posaré ara és una ària de Händel, de l'òpera Hèrcules, que el personatge de Dejanira se suposa que... Hèrcules se suposa que es va morir, parlant de mites, quan una... diguem-ne, enganyen a la seva amant, dona del moment, i li diuen, mira, si li dones aquesta capa de centaure a Hèrcules, Hèrcules tindrà, o sigui, aquesta capa banyada amb sang de centaure, Hèrcules tindrà un munt de poders i serà tot estupendo i meravellós i serà encara millor heroi i llavors t'estimarà moltíssim per aquest regal. Dejanira, què fa? Pues li dona la capa, i el que passa és que quan alguna cosa està banyada amb sang de centaure, instantàniament provoca com la mort. I llavors aquí ella se n'acaba d'assabentar, mare meva, l'he liat. I llavors ens canta aquest tros. És un petit fragment, o sigui, posaré fragments molt petits perquè, clar, les àries completes, si no, estem com aquí mitja vida. Però us la poso. Vale, petit incís, perquè després ho aniré parlant diverses vegades. Hi ha dos principals mecanismes, generalitzo moltíssim, però perquè s'entengui bàsicament, dos principals mecanismes que es fan servir a l'hora del cant líric en l'òpera. El que s'anomena veu de cap i el que s'anomena veu de pit. Per una qüestió de la vibració de la corda. Com que no sé com explicar-vos, a veure...
No sé si això s'apaga.
No!
Ara sí? Vale, perdoneu. Se'ns presenta un altre model de dona molt diferent. Fins ara se'ns havien... Les dones que s'havien presentat a l'època barroca i tal, o estaven relacionades amb el mite i eren deesses i ninfes i, per tant, no tenien una personalitat, o se les havia representat molt més humanes, com hem vist aquí, que estaven, si fa no fa, en paral·lel a l'home, tenint en compte les diferències socials de l'època, ja s'entén bé. Apareix llavors el classicisme, aquesta representació de Medea, pràcticament com si fos un monstre. O sigui, aquí, igual que Pasolini li dona com tots aquests matisos i l'explica i l'argumenta i d'alguna manera li dona un cos i una complexitat, en la partitura original se la presenta poc més que com una bèstia. Inclús la pròpia Calas, que va ser la que va redescobrir aquest paper, ella deia que primer al principi la interpretava purament com un monstre i mica en mica va avançant i va trobant aquesta dona, aquesta humana, aquesta inclús nena ferida en el personatge de Medea. I ara m'agradaria que us fixéssiu, això és que és increïble. Vale. En la sonoritat que hi ha en aquest canvi de personatge que no té absolutament res a veure fins amb el que s'havia vist a nivell de línia vocal, a nivell de com és aquesta música, com sona aquest personatge, com sona aquesta psicologia. El de tu fill, que és meravellós. Aquí. Vale. De Dallas, perdoneu. És que... vale. Aquí és el final del primer acte de l'òpera, on se suposa que Medea es confronta amb Jasó i Jasó li acaba de dir: nena, fes les maletes que marxes perquè estàs exiliada d'aquí. I ella, bueno, és el gran moment, el primer gran moment de fúria on ella maleeix aquell velló d'or on jo ho vaig donar tot per tu i tu no m'has deixat absolutament res. I veureu que l'explosió de la línia vocal és espectacular. L'orquestra, el pes de l'orquestra també. I ara va el greu, els extrems. És només un fragment, però d'alguna manera es veu tota aquesta línia vocal. Després, si puc, us posaré al final del segon acte, perquè és una cosa absolutament impressionant. Llavors tenim aquest petit bolet de la Medea de Cherubini que, diguem, apareix en el seu moment, però no se l'acaba d'entendre i de valorar, i després la recuperaran tots els que són els grans romàntics, com Wagner, com Beethoven... Que recuperaran aquesta òpera, la retallaran i la rearranjaran i llavors serà super, super popular. De fet, hi havia compositors que deien que era el culmen de la teatralitat i de la força en el món de l'òpera. Arribem llavors a aquest boom de les àries de bogeria amb el bel canto. Què ens trobem amb el bel canto? De sobte, al segle XIX, principis del segle XIX, trobem aquesta idea de la dona que es posa de manifest també, de manera més potser tardana, amb el ballet. La idea de... Tots teniu al cap el Llac dels Cignes. Aquelles figures estilitzades, amb el tutut, delicades, que pràcticament floten, que són éssers de llum, delicades com una flor de primavera, molt allunyades del que la humanitat que hem vist en De Janeiro i d'aquesta idea de la dona monstre que recuperarem al segle XX, però lo voy, que és Medea. De sobte són el contrari, són persones delicades que evidentment són inferiors mentalment als homes i, per tant, tenen aquesta delicadesa i aquesta cosa que en qualsevol moment, ai, se'ls hi pot anar la pinça, no? I de sobte poden tenir aquest moment d'evasió purament estètica, perquè al final no hi ha un pes emotiu molt gran i això s'aprecia molt bé a la línia vocal, si puc, vale, al minut 2, 10, sí, perquè això és com llarguíssim. Vale. Vale. Aquí ja veiem una proposta molt diferent, veiem aquí el 19, aquestes àrees superficials, en aquest sentit, veurem que tenen una línia molt bonica vocal, que a més, no, així com les altres, no podíem confondre aquella música amb un moment passional i intens i d'alta intensitat emocional. Si jo agafés aquesta melodia i la posés en un moment on la cantant està superfeliç, en un personatge està superfeliç, deixant de banda la interpretació, evidentment, però la melodia i el contorn vocal se sustentaria igual. Per això parlo de que és una burgeria més argumental, més superficial, més ornamental. Llavors escoltem a Anna Netrebko, és un moment de tantíssimes òperes, meravellós, d'I Puritani, de Bellini. No us posaré la Lucia del Mermur, primer perquè hem provat i no se sent, i perquè l'arxiu m'ha dado error, i després perquè és com la més tòpica, que segurament si us han parlat alguna vegada de l'òpera us han posat Lucia del Mermur i us han posat aquella escena en concret, amb la qual tranquil·lament, i si després dona temps, la posem. Però és un moment molt similar d'una òpera de Bellini, on literalment, perquè Lucia del Mermur sí que, diguem-ne, que té un pes perquè mata l'home i és com a més truculenta, tal, però aquí és un moment on la dona s'anava a casar, la protagonista es diu Elvira, s'anava a casar, per una raó que ara no ve el cas, el senyor no es presenta, tarda 3 dies en arribar, i quan arriba, o sigui, en aquests 3 dies ella perd el cap absolutament, el veu a tot arreu, ai que ens casem, no sé què, que ara és com un moment que li diu vien dileto en cielo, o sigui, com vine estimat, la lluna està al cel, i jo estic aquí esperant-te, vine amb mi, ai com t'estimo. I després, passats els 3 dies, torna a casa, no me'n recordo com es deia, bueno, és igual, torna a casa, es casen i tot estupendo, fantàstic i meravellós i no hi ha absolutament cap mena de problema. Per tant, observem aquesta línia vocal, no m'entretinc més, aquesta línia vocal tan ornamentada i tan preciosa, però alhora tan superficial. També, perdó, les agilitats vocals, que eren molt importants. Ja veureu el virtuosisme en els aguts. Ni un ús de pit, tot cap. Constant, que no dona peu a la intensitat emocional. Thank you. virtuosisme total i absolut, ja ho hem vist. Inclús ella es posa com de cap per avall per demostrar aquesta cosa virtuosística bonica. I aquí Uye, la pobra, desfavorida, bueno. Bueno, això continua més o menys imperturbable sobretot la primera meitat del 19. El mateix Donizetti, que és el mateix compositor de Lucia del Mermur, que diguem-ne ja comença a introduir, com que arriba una miqueta més tard, ja comença a introduir una miqueta de complexitat. I aquí m'agradaria una òpera relativament poc coneguda, vull dir que no és de les més sonades, rotllo La Traviata, Lucia, tal, que és Roberto Debré, no sé si pronuncio bé, no passa res, que en el moment són els últims dies de la reina Elisabet I d'Anglaterra, que o sigui, tothom la coneixem com a aquesta cosa absurdament barroca d'ella amb les seves robes extraordinàries, que aquí la canta de manera excepcional la Beverly Seals. Són els últims dies d'ella i aquí bàsicament en l'òpera veiem com ja és una dona que té una complexitat psicològica, que té un poder, que té una personalitat molt més forta i molt més desenvolupada que no pas l'altra que hem vist, que a part dels seus interessos amorosos no se'ns parla res ni de... no se'ns dona més dimensió que la part emocional i amorosa com a complement, evidentment, de l'home. En canvi, aquí ja tenim una reina, ja tenim un gran poder, una gran responsabilitat, una dona ja gran, que no és una joveneta delicada, no, és una delicadesa des d'un altre lloc, que evidentment també està condicionada pel seu amor, però diguem-ne que per altres coses. Aquí és aquest moment on ella ha hagut de fer un procés judicial i se n'ha adonat de que el seu enamorat li era infidel amb ella i a més estava dubtant entre si concedir-li el perdó o condemnar-lo, i aquí ha dit, diu, pues si no em confesses amb qui t'has liat, et condemno, i perquè bueno, li da com una rabita d'estes. I llavors és just en aquesta escena on ella acaba de descobrir que la dona amb la que havia estat embolicat el seu amor era precisament la seva millor amiga, la seva dona de, o sigui, la seva dama de companyia i de confidència, i a més acaba de sentir els canons anunciant la decapitació de Roberto, i per tant ella té aquest moment final típic de bogeria, però que ja està des d'un altre lloc on ella acusa de culpable a la seva dama de companyia i al marit de la dama de companyia, qui és qui ha evitat que el missatge per perdonar-lo arribi, i llavors els hi diu alma rea, o sigui, ànima culpable d'alguna manera, i cor ingrat. I llavors té una visió de com el cap de Roberto es passeja pel palau, o sigui, perdó, Roberto es passeja pel palau amb el seu cap a la mà, com ensenyant tota aquesta sang innocent que heu vessat. I és extraordinària. I aquí sí que veureu, evidentment, una agilitat excepcional per part de la Beverly Seals i de la cantant que ha d'executar aquestes línies vocals tan, tan, tan complexes, però veurem molt més aquest ús de pit, aquesta visceralitat, perquè aquí sí que hi intervé l'emoció. I diguem-ne que ja no té tant de pes la idea de bogeria, sinó que la imatge que ella visualitza en el seu cap és un complement dramàtic per entendre la magnitud del delicte que s'ha comès i la magnitud de les seves emocions. Ella finalment acaba dient, jo abdico de la meva corona i que sigui Jacob, no sé com, bueno, és igual, Jacobo, sea el rei. Ai, perdó, sí, dispenseu, aquí sí que s'ha de baixar el volum perquè la Beverly Seals, contràriament a la Netrebko, sí que té intensitat vocal. En fi, aquí. Vale, aquí. Canons. I ara els acusa. Perversa. Perversa, perversa, soltanto. Los fingesti, los fingesti dello e lo. Llavors aquí ell diu, no, he estat jo el culpable d'aquest retras. Soc jo, perdó.
Sangue bonde, sangue attendi.
I ara, a pit, passional.
Pietà, soccor!
Quan terror, quan terror.
Com que és molt llarg, avanço una miqueta.
Salve-ho!
L'espectre que ve a veure. El meu tron s'ha tornat una tomba en la que jo baixaré i m'hi enfonsaré. I ara al final, apoteosi. Espectacular. Us convidaria que veiéssiu l'òpera sencera, però la van treure de YouTube per injustícia, francament, perquè és que és increïble, és increïble. Bueno, necessito continuar, perquè si no... Llavors, bueno, diguem-ne que tornen a aflorar més personatges més complexes. En les òperes de Verdi hi ha la bogeria, no vull dir que desaparegui, perquè tenim el pirata, grandíssima àrea de bogeria final, també amb un gran toc de pit, però diguem-ne que ja és molt més anecdòtica i ja s'ha passat de moda, diguem-ne. I hi ha aquests grans personatges, aquestes traviates, aquestes violetes, aquestes, després en Puccini, aquestes bohems, aquests grans personatges molt més humans. Però com que, diguem-ne, parlem d'extrems, per això dic que bogeria jo me l'he pres com aquesta cosa extremada i fora de la neuronorma, de la normativitat que ha establerta, diguem-ne. Aquell bolet que era Medea al segle, no sé si s'estrena el 17 o el 18, ara faré una... No, el 18 s'estrena, no? Va, és igual. No passa, dispenseu-me la... No me acuerdo. Trobem un gran fenomen cultural que es produeix al segle XIX, que és l'estrena de la Salomé d'Oscar Wilde. La Salomé d'Oscar Wilde és una obra de teatre que escriu el propi Oscar Wilde, basada en un fragment de la Bíblia, de nou un mite, diguem-ne, recuperat i rellegit. En aquest cas, el mite original de la Bíblia és bàsicament Herodes, que és el rei de Judea, té presoner a Sant Joan Baptista, que és el cosí de, si no m'equivoco, sisplau, bueno, és igual, el cosí de Jesucrist, i llavors, bueno, bàsicament el té presoner I li convendria treure-se'l de sobre, perquè és un home que parla molt i anima les masses a la revolució, i, o sigui, a la revolució, enteneu-me, no? Època de Jesucrist. Però bueno, doncs és això, és un home que agita molt el poble i convé tenir callat, però no el puc matar perquè llavors el poble se m'enfadaria massa. I és com una cosa com complicada. La dona d'Herodes té una filla, que no és filla d'Herodes, és fillastra. La dona es diu Herodias, per complicar més la cosa. Herodias, a aquest home no li agrada i se'l vol treure del mig el més aviat millor. I llavors li diu a sa filla, diu, nena, diu, tu que balles tan bé, diu, pots fer el favor de demanar-li al teu pare... No, tu que balles tan bé, això és Oscar Wilde, perdó. Diu, tu que el teu pare té, no sé, té carinyo, oi que faries el favor de demanar-li el cap de Sant Joan Bautista? I clar, la nena en plan diu, no, si tu dius, mama, doncs endavant. Llavors se suposa que celebren un gran banquet, tal, i llavors Herodes demana que Salomé balli, Salomé balla, Salomé és la filla, clar, no ho he dit, Salomé balla, i llavors bueno, li demana aquest favor a Herodes, de dir, al cap de Sant Joan Baptista, perquè m'ho ha dit ma mare, perquè ella aquí, diguem-ne que no té gaire agència. El mite original. Quina és la grandíssima revolució d'Oscar Wilde? Que Oscar Wilde ens presenta un personatge també monstruós, recargolat, seductor, és la gran femme fatale, que és el concepte que, diguem-ne, després més ha sonat, és la primera gran femme fatale, que precisament hi va haver com tot un moviment que es va dir Salomania, on la gent estava com a superboja, de sobte tots els homes de l'alta societat veien Salomés per tot arreu. Per què? Perquè Salomé aquí és una noia molt guapa, molt seductora, que s'encapritxa de Sant Joan Baptista i li tira els trastos. Sant Joan Baptista està enterrat en un forat a terra, o sigui, quiero decir, poco más que una cloaca, i Salomé se'l mira i el sedueix inclús. L'intenta seduir perquè Sant Joan Baptista li diu no, tu fora, que tu a mi no m'interessa res de res. I clar, l'altra se pica i diu, ah sí, que no t'interesso? Molt bé, ja veuràs. Al final t'acabaré donant un petó. Escolta'm bé, al final t'acabaré donant un petó. Bueno, al final t'acabaré donant un petó, la cosa continua i Herodes fa una festa, o sigui, el padrastre de Salomé, que és el rei, fa una festa al palau. I llavors Salomé diu... Aquesta és la meva. I Herodes li demana, per favor, que balli a Salomé davant dels seus convidats. I Salomé, que sap que el seu pare és un poco pedófilo, i esto es así, Salomé es posa 7 vels a sobre i fa una dansa molt eròtica on es va traient un vel darrere l'altre, darrere l'altre, darrere l'altre, fins quedar completament despullada davant del seu padrastre. Seu padrastre, super excitat, perquè és que és literalment així, li diu, bravo, Salomé, et donaré el que vulguis per aquesta dansa, demana'm or, demana'm joies, demana'm el regne sencer, i Salomé li diu, vull el cap de Sant Joan Baptista en una safata de plata. Bueno, però demana'm una altra cosa, perquè és que mira, se m'enfadarà el poble. Vull el cap de Sant Joan Baptista en una safata de plata. 7 vegades ho repeteix, que ja, bueno, ja la vuitena diu, venga, va, matem-lo. I llavors aquí ve el gran moment de bogeria, de monstruositat. Ara canviaré la paraula bogeria per la paraula monstruositat, on el botxí agafa el cap de Sant Joan Baptista, el porta davant, el posa en una plàtera, i llavors ella agafa la plàtera i comença a petonejar aquell cap i se'l passa pel cos, se'l refrega, i clar, tenim aquesta visió tan absolutament... Clar, imagineu-vos, gent del segle XIX, burgesos acostumats a Lucias, Elviras, a aquella bogeria com a comedida, no? I de sobte, clar, veure's amb un adolescent liant-se, per no dir més coses, amb un cap decapitat, producte de l'excitació sexual del seu padrastre. I ella sent conscient de tota la movida. Clar, la gent es va tornar boja, intents de censura, bla, 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 bla. I dius, que curiós, jo també pensava, dic, que curiós que com és que apareix de sobte aquest, aquest bolet? O sigui, aquesta idea de primer la Medea i després la Salomé. De sobte passem d'uns personatges molt humans a de sobte aquesta monstruositat tan gran. Com és això? Clar, vaig no sé si dir tenir la sort o la desgràcia, és igual, d'anar a veure aquesta temporada al Teatre Real que han obert amb Medea, i una de les coses molt interessants que deia, si no m'equivoco, el Paco Azorín, que era el que dirigia el muntatge, parece que me he ido, pero vuelvo, és que precisament aquesta història, aquest mite de Medea, de sobte ressuscita en una època i en un context, ara deixo el segle XIX per tornar al segle XVIII a l'estrena de Medea. Un context on la mortalitat infantil era altíssima. O sigui, inclús els nostres avis, vaja, bueno, no vull parlar de vosaltres, però el meu avi sí que va viure com aquesta cosa de les famílies que tenien 12 fills, més o menys, perquè com que la meitat se'ls morien de qualsevol tipus de malaltia o alguna cosa així, al final s'acabaven quedant amb 6, 5, tal, o 3 o 4. Doncs llavors, clar, de sobte, el missatge enfocat cap a les mares, una miqueta, aquesta cosa de no sigueu com el monstre que és Medea, sigueu aquesta mare delicada, amorosa, no ressentida, obedient, sotmesa, i per tant hi ha com aquesta cosa de que per un costat feia mal, molt de mal, aquesta idea de veure l'infanticidi com un crim tan gran com te'l construeix l'òpera, i per altra banda era com aquest missatge gairebé subliminal cap a totes aquestes mares i pares de l'audiència de cuideu bé els vostres fills, la importància d'una família nuclear, normativa, de papà i mamà estan juntos y se quieren mucho y tienen a sus hijitos, que tienen también un perrito, la típica, no? I llavors, diguem-ne, aquest seria el context d'aquest bolet que hem vist de Medea, i llavors tornem al segle XIX. Com és cada cop sorgeix aquesta visió com la visió de la ment de la dona com una cosa com pertorbada, fosca, recargolada, monstruosa? Doncs perquè tenim unes senyores burgeses, que són les sufragistes, que estan demanant una cosa molt estranya i molt marciana, que és la igualtat de poder votar, de sobte, i llavors hi ha tots aquests debats sobre les diferències entre el cervell masculí i femení, és l'època de l'eugenèsia, és l'època on estem medint els cervells de persones per mesurar com la gent negra és molt més tonta que la blanca, com les dones són més tontes que els homes, etc etc etc. I de cop ens trobem aquest fenomen. Molt bé, després de deixar de parlar de literatura i societat i aquestes coses, arribem a com es representa tota aquesta bogeria, tot aquest deliri, a veure si tinc Google obert, perdoneu. Aquí hi ha internet? Arribaria a l'internet? Vale, estupendo. Vale, no, perquè és que necessitaré buscar una cosa que aquí no tinc. Ah, vale, sí. Com es representa aquesta música? Doncs aquesta òpera li posa música a Richard Strauss, que és un compositor ja de tardor romàntic, diguem-ne, pràcticament avança l'expressionisme alemany amb aquesta, o sigui, és com intensitat de sentiments a tot i plen, i ja experimenta amb la dissonància. És a dir, fins ara hem sentit melodies que alguna podia resultar més passional o més agressiva, però totes eren molt, molt, molt melòdiques, molt, molt consonants d'alguna manera. I de sobte aquí ens topem que per expressar tota aquesta perversió del personatge de Salomé hem de recórrer a la dissonància, a que ja no ens soni bé, ens ha de sonar malament, perquè és una cosa que està malament a nivell de moralitat del context. I llavors ens trobem aquí, ja, por favor, dime que la tengo conservada. Aquí, ja està. El moment, aquesta escena excepcional de Salomé dient-li al cap de Sant Joan Baptista ja té besat els llavis, Johanan, ja té besat els llavis. I ara veureu com de sobte la música ja no és tan agradable, ja no és tan intuïtiva, és molt més punxant i, evidentment, necessita d'una intèrpret que li posi a tope de gas, perquè, si no, això no se sustenta per cap costat. I llavors us deixo amb aquest clip de 4 minuts i després m'agradaria parlar de just el que es diu l'acord més lleig de la història de la música o de la història de l'òpera, almenys. Però ara veiem a la Maria Ervic, crec, fent aquesta escena al Royal Opera House de manera extraordinària. Perdoneu, petit matís. Salomé representa moltes vegades, pràcticament mai es representa l'escena dels set vels amb la soprano despullada i tal. La Maria Ervic, sent una cantant de renom, la tia va dir sí, jo me saco como me despeloto en el Royal Opera House de Londres l'any que era. Vull dir que va ser una tia que realment va anar a fons en tot el que va fer, vocalment ens pot agradar més o menys, però no s'ha d'anar, o sigui, és una intèrpret molt, molt, molt entregada i aquí es veu. I ara, després el so, clar, és que aquí tiene como de sobte molt fort, de sobte molt fluix. Si se sent malament, m'ho dieu, eh? Aquí li acaba de donar el petó, ara mateix. I està com en èxtasis. Ja veiem el so. Aquesta cosa tensa. L'amenaça latent. És com gairebé la sang. Una altra línia vocal completament diferent. No té res a veure. L'amor d'una dona com una cosa perillosa. I d'aquest pianissimo una cosa molt més lluïda. I la densitat orquestral augmenta. Bueno, aquí està pujant de moment. Però no hem arribat a aquest punt. La mirada. Gairebé parlades aquestes línies. No hi ha melodia, no hi ha línia vocal maca, no ho podem descontextualitzar. Clímax. I aquí l'acord més lleig de la història de l'òpera. I ara aquí, que no us ho he dit, al final de tota aquesta bogeria, Herodes ordena els soldats: mateu aquesta dona, mateu aquest monstre. Ja no m'agrada, ja no m'és desitjable. L'acord, he de dir que no s'ha sentit gaire bé, perquè si se sent amb, o sigui, sentint-se bé tots els instruments, és dissonant, inclús la gent a l'època no el va entendre, però clar, precisament era aquesta cosa de perversió. Aquí en aquest clip no s'ha notat gaire, però la partitura de Salomé demana d'una soprano que tingui uns aguts extraordinaris, gran potència de volum, gran nivell interpretatiu, i a més una resistència grossa, perquè això és una escena de, no sé si són 15 minuts de delirio, més la dansa dels set vels que ve darrere, més tota la primera part de l'òpera, perquè és com un mateix acte tot seguit. Llavors, clar, és com d'una potència i d'una intensitat absolutament extraordinàries. Hi ha uns aguts importants i hi ha, si no m'equivoco, la nota més greu escrita per soprano, que inclús segons quines mezzos, moltes mezzos, tindrien problemes per arribar-hi de manera sonora, i és en el moment en què diu una de les frases més cèlebres de l'obra. A veure... No, era... És que no sé per què em donava error a descarregar-la. Bueno, aquí.
Vipex.
Oiga, no. Bueno, un moment.
Sabe que un día...
Ah! Vale, perdoneu. Ja està. Aquí, espereu-vos, és que vull posar una interpretació concreta, perquè hi ha com una comparativa de totes les notes. Ai. On està? Una cosa? No. Aquí, vale, ja està. Aquí ella diu una frase, això és abans del final, però és just quan li està a punt de donar el petó, i llavors li fa com un llarg parlament i acaba dient: el misteri de la mort és menys gran que el misteri de la... L'he dit mal, perdoneu. Ai. Claro, el misteri de la mort no és tan gran com el misteri de la mort. I llavors, quan ella, clar, parla de la immensitat, lo gran, aquí la primera part del misteri de la mort te la tallen, però tenim, és molt gran, llavors això està en la zona més aguda, i de sobte, que el de la mort baixa completament el registre, i aquí està magníficament interpretat i cantat per la Teresa Estrates, que la pobra tenia la veu arruïnada, però de sobte va poder fer aquesta producció, i la veritat és que li va sortir de les millors solaments que hi ha. I se li sent molt bé aquesta nota greu, però que és greu, 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 greu. Beat delicat. I ara avall. Sembla una tonteria, però és que és una cosa espectacular. Aquí, perquè veieu... Xxt, calma. Aquí tenim una rendició del Montserrat Caballé, perquè veieu, clar, això que us he ensenyat ara és en estudio, és gravat, amb la qual cosa aquí té trampa, però perquè aquesta nota que és tan greu se senti, és grossíssim. I ara veieu com la Montserrat Caballé, que tenia bastanta intensitat de veu, els aguts s'ho passa pipa, però després el que és la a baix, problema.
Yes.
que és un salt espectacular. O sigui, vull dir, és com a conegut per, precisament per aquesta com dificultat impossible. Llavors, clar, veiem tota aquesta evolució que jo trobo que és molt il·lustrativa de precisament, és com una miqueta el malson col·lectiu, no, d'aquesta... Sí, d'aquesta idea de la dona perillosa, de sobte com es torna present en moltes de les obres. M'agradaria... 5 minuts, clar. Bueno, fem una cosa, no. Ho deixo aquí, perquè hi ha com a 30.000 exemples que són meravellosos. Si algú té una pregunta o el que sigui, responc preguntes, i si no, us poso aquest exemple final d'Electra, de Strauss. Tots alhora no, sisplau. Lol. No passa res. Sí, perdó. Estupendo. Digue'm. Ah, sí.
Sí?
No. Sí.
Sí.
Sí, no? Sí.
Quan ens explicaves la diferència, perquè entenguéssim, perquè després n'has parlat molt, del registre de pit, ho dic bé? I de cap?
Sí.
Va. Et refereixes als ressonadors? És a dir, quan canteu els cantants lírics, tant a la part que es fa ressonar el cap com el pit, o és algo més enllà?
Sí i no. Vull dir, el nom el rep precisament perquè a nivell de sonoritat, clar, això només es nota amb la veu en directe. Sí que a nivell de ressonar podria semblar que vibra més en el cap aquesta zona i a pit vibra més el greu, però és una miqueta com els violins, en el sentit de que la... o els contra... Una corda, quan... O sigui, a veure, és que és difícil d'explicar. Nosaltres, a nivell muscular de la corda vocal, si fem servir tot l'instrument, és veu global de pit. És com si tinguéssim un contrabaix i féssim, depenent de la nostra corda vocal, però ja s'entén, féssim vibrar la corda sencera. Ara, si poso el dit a la meitat de la corda i faig que vibri la meitat de la corda, vibrarà molt més, o sigui, amb una freqüència més alta. I, per tant... nosaltres, quan fem servir el mecanisme, o sigui, el veu de cap, diguem-ne que fem que part de l'instrument de la corda no vibri, és d'alguna manera com posar el dit enmig, o sigui, ja sé que no és una corda, però muscularment fem que la meitat de l'instrument deixi de vibrar i només vibri com la membrana de dalt de les cordes. O sigui, és amb un gif es veu bé, però ara no tinc el gif i no sé on buscar el gif.
Que vols dir que no és només un tema ressonador, sinó que hi ha alguna cosa més físic.
No, és 100% anatòmic, és 100% anatòmic. I per això, però hi ha alguna cosa perquè això ho ha teoritzat molta gent, hi ha una cosa de la ressonància de pit que és visceral. O sigui, és una cosa que ens porta realment a l'emoció, a aquesta cosa inclús animal del crit no gutural, però aquesta cosa de fer servir tot el nostre instrument per comunicar alguna cosa. Per tant, hi ha alguna cosa en el nostre cervell que capta la importància vital d'aquell missatge, o d'un perill, o d'una amenaça, o d'un lament. En canvi, aquesta veu de cap, clar, és molt més etèria, molt més semblant a la idea de cant d'ocell, que no ens sembla rellevant, simplement és ornamental. I per això aquesta importància tan gran de cap i pit, per entendre, perquè els compositors són conscients d'això, i l'intèrpret, si té bona informació i és mitjanament intel·ligent, també n'és conscient. I per tant l'ús que se'n fa és molt rellevant a l'hora de veure si aquell personatge se l'estan prenent en sèrio i li estan donant una intensitat i una dignitat emocional, o si simplement es tracta des d'una superficialitat. No vol dir que cada cop que es canti de cap, no, perquè Salomé canta la gran part de la partitura de cap com totes les sopranos, però hi ha alguna cosa d'aquesta arrel profunda que el propi espectador l'impacta i li parla. Perquè quan hem vist a la Beverly Seals dient «Alma rea», «Spietat o cor», i li ha donat aquesta ressonància de pit, hem vist quina li feia més mal. el traïdor que simplement s'ha ofès perquè la seva dona li ha estat infidel, o la meva amiga que m'ha estat enganyant amb l'amor de la meva vida i que ha estat la causa pel qual jo l'he assassinat, home, és diferent. I la Beverly Seals, com que és llesta, ho fa servir. I és una cosa que us convido a quan revisiteu documents d'òpera, i més si hi ha una assignatura, ostres, és que veus molt ràpid, de sobte, quan hi ha aquesta dignitat i aquesta intensitat. La Callas, que és la millor cantant que tenim enregistrada, almenys a nivell operístic, i d'aquest carro no en baixarà ningú, la Callas arrossegava una ressonància de pit fins i tot als seus aguts més aguts. I pots veure que li vibra tot l'instrument. No és que arrossegui el pit, mentida. És una ressonància que, a nivell de ressonància, sí que ens fa pit, però és molt complicat, és un rotllo. Però vull dir que hi ha algú molt, molt implicat. Ja està, ja me callo. Ai, digue'm.
La bogeria, què és més? O s'ha de jugar amb tot per poder representar-ho? O sigui, em refereixo, si tu te'n vas cap a dalt, te'n vas cap als aguts, una dona boja hauria de fer tot el recorregut?
Ai.
Del pit, de pit a cap?
No. Jo parlo a nivell del tractament, o sigui, s'ha representat la bogeria de nombrosíssimes maneres, però hi ha alguna cosa d'escollir només la part de dalt, la part ornamental, que, diguem-ne, ens indica que no és rellevant per la història i que, per tant, és un personatge construït de manera superficial. Però quan hi ha aquests contrastos, ja ens parla de que hi ha un component de visceralitat i que és un moment realment crític. O sigui, que el meu enamorat marxi és dolorós, però no és crític. Que m'hagin assassinat algú davant meu sí que és una miqueta més crític. I llavors veiem com diversos compositors ho fan servir. Això és una regla general. Després s'ha d'anar als casos concrets, evidentment, i ja està. Però dic que és una cosa que realment veus veient moltíssimes àries, perquè n'hi ha 800, o sigui, ara no, en sèrie com a 4 o 5. Però per això ho dic, i ho remarcava per si alguna vegada algú. Moltes gràcies, ha estat un plaer.